Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'acord entre Generalitat i Govern Central sobre la B40 és ja una realitat després que aquest migdia s'hagi signat el protocol que ha de permetre la continuïtat d'aquesta via entre el tram Sabadell i Terrassa. Abel Font.
L'Ajuntament de Sabadell ha valorat la infraestructura com a cabdal per a la indústria i els ciutadans de la comarca. La seva alcaldessa, Marta Ferrés, demana ja concreció en les obres. De moment, però, encara no hi ha calendari.
Ràdio Sabadell, Elena Molist.
Des de Sabadell, Marta Ferrés, alcaldessa de la ciutat, valora molt positivament aquest pas endavant, però demana començar a treballar.
Nosaltres ara el que demanem és que ens posem a treballar i ens posem a disposició de la Generalitat de Catalunya per començar a treballar des de ja aquest traçat. De fet, Sabadell, com a Ajuntament, nosaltres ja tenim una proposta de traçat i també una proposta constructiva.
En marxa la campanya electoral del 23J, mentre alguns ajuntaments encara s'estan constituint fruit dels comicis del 28M.
A Olot, el ple de Constitució celebra aquesta hora, després que el Tribunal Superior de Justícia hagi resolt el contenciós electoral presentat per un dels grups. També a Cambrils, aquest matí ha quedat constituït el nou ajuntament.
Les infermeres i infermers han de poder notificar les agressions que pateixen els serveis de prevenció de riscos laborals perquè es puguin activar els mecanismes previstos davant d'aquests casos.
Ho ha demanat des de la xarxa la presidenta de l'Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral, Belén Serrano. El Consell General d'Infermeria va compatibilitzar 18 agressions a professionals a Catalunya l'any passat.
És molt important que els serveis de prevenció de riscos laborals, ja que és un risc al que estan exposats els treballadors, ens arribi a aquestes notificacions. Llavors és molt important que el personal sanitari cada cop estigui més conscienciat, que és molt important notificar, que són coses que no s'han de veure normals.
Comissions Obreres denuncia opacitat per part de la direcció de la mina de Súria en la investigació de l'accident mortal del març en què van morir 3 treballadors.
En el seu informe sobre el sinistre, el sindicat adverteix dèficits greus en la seguretat, que posarien en entredit que l'accident va ser inevitable, com defensa l'empresa. Ho expliquen des de Comissions Obreres Josep Rueda i José Antonio Hernández.
A la setmana després de l'accident surt amb un decàleg de noves mesures de seguretat per intentar evitar allò que deien que era inevitable, amb la qual si prenen mesures, això vol dir que hi ha moltes mesures a prendre.
No és possible evitar a futur nous accidents si no s'actua de forma diligent, de forma seria, rigorosa i sobretot transparent a l'hora d'investigar l'accident que van succeir.
En cultura, arrenca aquesta nit a Sant Feliu de Guíxols el més veterà dels festivals de música catalans, el de la Porta Ferrada.
Ho farà amb un concert dels Meeting Pink Martini.
Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
El director artístic Albert Mallol explica per què l'han escollit per obrir el festival.
Reflecteix bastant bé doncs, la línia doncs, que ha tingut en el llarg de la història el festival, no? A qualitat màxima, elegància i amb l'afegit d'aquest glamour doncs, que el festival amb aquest nou village, amb aquests espais també arreglats i que anem invertint any rere any perquè encara sigui més del gust del públic que ens visita.
I en esport, Jordi Cervantes, Joel Parra ja és nou jugador del Barça de bàsquet.
El Club Laurana ha pagat la clàusula de rescisió d'€1 milió al Joventut de Badalona. Parra, de 23 anys, signarà per 4 temporades amb l'equip Laurana.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. De mica en mica es van esgotant les tempestes i va més la calor. De fet, al llarg del cap de setmana tindrem una situació molt més estiuenca i canicular. Encara a les immediates hores, amb alguns ruixats, de fet, cauen a hores d'ara, amb una mica més de ganes a l'Alt Pirineu Lleidatà i al llarg d'aquest vespre i nit algunes tempestes entraran també per les comarques de Ponent. Són algunes tamborinades que s'estan formant a l'Aragó que arribaran també a casa nostra. Independentment, alguna gotellada acompanyada de fang al llarg d'aquestes immediates hores cap al nord del país. I ja una mica més de calor. De fet, la propera nit tornarà a ser força xafogosa, més que dies enrere. I pel que fa al cap de setmana, dos dies de tranquil·litat, de sol, demà amb alguns núvols matinals a la Costa Brava, diumenge d'altres de prims que aniran deixant el sol cada cop més velat, i cada dia que passi, més calor, ja al voltant dels 37-38 graus a les comarques de Ponent i la Catalunya Central. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora hi ha retencions a diverses vies, entre les que destaquen, per exemple, l'autopista P7 Nord, amb cues entre Santa Perpètua i la Roca en direcció a Girona, també el tram sud de la P7, en aquest cas entre Castellbisbal i Martorell, en sentit Tarragona, l'autovia A2, amb cues força compactes entre Collbató i el Bruc, aquí hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle que s'ha incendiat, també cues a l'autopista del Maresme en diversos trams, a Montgat, a Cabrils i Argentona, tot plegat en direcció nord, en direcció Girona. Cues també a la C60 a Argentona en direcció Mataró i retencions a la C35 i a la C65 a Llagostera en direcció Platja d'Aro. De moment això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Ei, Joan, quina cara que fas?
Fa dies que no dormo. Tinc un munt de deutes.
Tranquil. Fes borrón i cuenta nueva.
Com?
A Borrón i cuenta nueva tens un equip de professionals, advocats i economistes que t'ajudaran a cancel·lar els deutes. Ho fan tant per persones físiques com per autònoms, avalistes i pimes. Tenen oficines a tot Catalunya. Visita borronicuentanueva.info i dorm tranquil.
Quan sentis que toques fons...
150 anys amb tu.
Amb la cooperació internacional i les emergències. Amb la cultura i la infància. Amb la sostenibilitat i el medi ambient. Amb la gent gran i el jovent. Amb tu.
Creu Roja. Aquí, quan et faci falta. Amb el suport de Macro.
Jo seré aquí quan et faci falta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'acord entre Generalitat i Govern Central sobre la B40 és ja una realitat després que aquest migdia s'hagi signat el protocol que ha de permetre la continuïtat d'aquesta via entre el tram Sabadell-Terrassa.
L'acord signat avui inclou el traspàs a Catalunya de 900 milions d'euros que pagarà l'Estat per fer diferents obres viàries i ferroviàries. Una bona notícia per l'Ajuntament de Sabadell, que ha valorat la infraestructura com a cabdal per a la indústria i els ciutadans de la comarca. Amb tot, però, la seva alcaldessa Marta Ferrés demana ja concreció en les obres, una concreció que de moment no sembla arribar. La pròpia consellera de Territori, Esther Capella, ha confirmat que, de moment, no hi ha cap calendari.
La signatura del pacte ha estat, això sí, confirmada per la ministra de Transport, Raquel Sánchez, i pel propi president Pere Aragonès, que ha defensat que la meitat dels acords assolits pels pressupostos s'estan complint. Ho ha dit en una compareixença als jardins del Palau Robert després d'una reunió extraordinària del govern. Mont Carvajal.
El president aragonès ha explicat que per part seva tot era a punt per signar l'acord per tirar endavant la B40 i ha fet èmfasi en la importància que el govern central compleixi també la seva part, és a dir, la transferència dels 914 milions d'euros per millorar infraestructures i el transport públic.
Per nosaltres és important que aquests 900 milions d'euros en infraestructures del país, que inclouen la millora de la Nacional 260 al Pirineu, que incorporen una millora de tot el que són els accessos i la mobilitat àmbit de la P7, que incorporen millores en l'àmbit del transport públic o que incorporen també la pacificació de la Nacional 2 al Maresme, doncs es tirin endavant. I nosaltres complim els compromisos. Aquesta és la nostra norma. Tenim doncs ja a punt per signar el que són els compromisos en aquest àmbit, també els que es deriven de l'acord de pressupostos del Parlament de Catalunya. Un cop firmats, totes les parts han de fer la seva feina.
Pel que fa al compliment dels acords de pressupostos, el president diu que van a bon ritme i que ja s'han complert la meitat. Atribueix les crítiques del PSC i dels Comuns que acusen l'executiu de l'entitat a l'electoralisme de la campanya.
Ho dèiem ara, la confirmació de l'acord mitjançant la signatura del protocol de la B40 ha estat molt ben rebuda des de Sabadell, però ara l'Ajuntament demana començar a treballar ja. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Des de Sabadell, Marta Ferrés, alcaldessa de la ciutat, valora molt positivament aquest pas endavant, afirmant que aquesta infraestructura és cabdal per la indústria i els ciutadans de la comarca. Ferrés, però, demana començar a treballar.
Nosaltres ara el que demanem és que ens posem a treballar i ens posem a disposició de la Generalitat de Catalunya per començar a treballar des de ja aquest traçat. De fet, Sabadell, com a Ajuntament, nosaltres ja tenim una proposta de traçat i també una proposta constructiva.
Tot i aquesta demanda, la consellera de Territori, Esther Capella, ha afirmat que encara no hi ha calendari per les obres.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa ja la campanya per les eleccions generals del 23 de juliol, uns comicis que se celebraran en plenes vacances d'estiu per molts, després que el president del govern central, Pedro Sánchez, avancés les eleccions com a reacció als resultats de les municipals i autonòmiques del 28M. Però quants electors estan cridats a les urnes el 23J? Quants diputats i senadors catalans es triaran? Quines són les dates clau d'aquests comicis? Tot plegat ens ho respon la nostra companya, Carina Bebé.
Estan cridats a les urnes 5,7 milions de catalans, dels més de 37 milions de ciutadans que podran votar en aquests comicis. Mentre al Congrés es vota un partit polític i s'escull la papereta de color blanc de la formació corresponent, al Senat es vota la persona i es tria d'un a tres candidats dels diferents partits en una única papereta de color sèpia. A Catalunya, dividida en quatre circumscripcions electorals, s'escullen 48 diputats i diputades i 16 senadors i senadores. La campanya electoral que ha començat avui acabarà divendres 21 de juliol. L'endemà, 22 de juliol, serà la jornada de reflexió i diumenge 23 tindran lloc els comicis. Del 28 al 31 de juliol tindrà lloc l'escrutini final amb els vots que provenen de l'estranger i fins al 17 d'agost no es constituiran les Corts Generals. Serà aquell dia, doncs, quan prenguin possessió els 350 diputats i diputades i 208 senadors i senadores. Del 22 al 25 d'agost, el rei durà a terme la ronda de consultes amb els partits per encarregar la investidura del president del govern, que no es calcula abans de finals d'agost o a principis de setembre.
Compte enrere, per tant, per les eleccions del 23J, quan encara alguns ajuntaments s'estan constituint, els últims fruit dels comicis del 28M.
A Olot no es va poder constituir el nou ajuntament el dia que tocava, donat que un dels grups representats al consistori va presentar un contenciós electoral al TSJ per demanar l'anul·lació dels vots d'una mesa de la capital garrotxina.
Finalment, però, aquesta tarda s'ha pogut celebrar el ple de Constitució, així que anem fins allà. Olot Televisió, Joan Manuel Robles, bona tarda. Bé, doncs sembla que no podem disposar d'aquesta connexió. En qualsevol cas, com dèiem, un altre dels ajuntaments que també es constituïa en aquest cas aquest matí ha estat el de Cambrils. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
Cambrils ja té nou alcalde. Es tracta d'Alfredo Clua, del Partit dels Socialistes de Catalunya, que s'ha imposat aquest divendres al migdia en la votació a Oliver Klein, del partit municipalista Nou Moviment Ciutadà, durant el ple de constitució de l'Ajuntament de Cambrils. Clua serà el batlle gràcies al pacte de govern al qual ha arribat amb Esquerra Republicana, Junts per Cambrils i Cambrils en Comú Podem, que han sumat els 11 vots que eren necessaris per assolir l'alcaldia. Alfredo Clua ha dit que és un pacte ferm i que apostarà pel treball en equip.
La nostra alternativa, construïda en positiu, ha prosperat mercès a una ferma voluntat d'entesa i de diàleg, un profund esperit de servei públic i una ferma creença en els valors del treball en equip. Amb el nostre acord hem assentat unes bases bastant allunyades del personalisme d'èpoques passades.
Segons el pacte de govern al qual van arribar els quatre partits, Alfredo Clua serà l'alcalde durant els tres primers anys del mandat i la republicana Camí Mendoza ho serà el quart i últim.
Ara sí, tornem fins a Olot per saber com s'està desenvolupant aquest ple de Constitució. Olot Televisió, Joan Manuel Robles, bona tarda.
Bona tarda. Doncs en aquests moments els regidors estan votant després que els grups han anunciat si es postulaven o no com a candidats a alcalde. No s'espera cap gir de guió. Junts i Esquerra fa molts dies que tenen un acord de govern amb el qual sumaran 11 regidors, la majoria absoluta en aquest consistori, que serviran per Iberga, candidat de Junts, com a alcalde d'Olot per segon mandat consecutiu. La CUP i el PSC, segona i tercera força respectivament en representació, s'han postulat en aquests moments per l'alcaldia, però tot és previsible que no aconseguiran aquest objectiu. Per altra banda, Activem Olot ha estat la força que entra en representació amb un regidor, és qui ha fet retardar la constitució d'aquests comicis, i Vox, el seu candidat, amb un sol regidor, doncs avui ha excusat la seva absència per motius familiars. En uns minuts s'haurà constituït l'Ajuntament d'Olot, l'últim consistori a fer-ho a tot Catalunya, després que el de Cambrils ho ha fet aquest migdia.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Manel Robles, des d'Olot Televisió.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. Les infermeres i infermers han de poder notificar les agressions que pateixen als serveis de prevenció de riscos laborals perquè es puguin activar els mecanismes previstos davant d'aquests casos. Ho ha demanat des de la xarxa la presidenta de l'Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral, Belén Serrano. El Consell General d'Infermeria va comptabilitzar 18 agressions a professionals a Catalunya l'any passat. Maite Polo.
Les agressions que pateixen les infermeres de vegades són sexuals i d'altres físiques. Les colpegen amb eines mèdiques o bé amb mobiliari, segons ha explicat la presidenta de l'Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral. Belén Serrano anima els i les professionals que siguin víctimes d'una agressió a comunicar-ho als serveis de prevenció.
És molt important que els serveis de prevenció de riscos laborals, ja que és un risc al que estan exposats els treballadors, ens arribi a aquestes notificacions. Llavors és molt important que el personal sanitari cada cop estigui més conscienciat, que és molt important notificar, que són coses que no s'han de veure normals.
Serrano atribueix les agressions a moltes causes. Una de les que les poden desencadenar és l'elevada càrrega assistencial de la infermeria.
Unes agressions que s'agreugen especialment a l'estiu, quan augmenta la població i en concret els caps de costa. El de l'Escala incorpora 2 metges i 2 infermeres per atendre l'increment de serveis, sobretot les urgències. S'han redissenyat algunes de les funcions per mantenir les necessitats de les persones que viuen també tot l'any al municipi. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
Segons l'experiència d'altres estius, la demanda centra sobretot en el servei d'urgències. És per això que s'han habilitat 2 bocs amb 2 metges i 2 infermeres. També s'han reorganitzat tots els serveis per tal d'atendre amb normalitat tota la població que viu a l'Escala durant l'any. Vishal Shahani, director de l'àrea bàsica de salut de l'Escala.
Som un servei sanitari i quan més gent tinguem al poble, més feina tenim, no? Sobretot dedicats a les urgències, perquè tenim molta gent desplaçada que, bueno, consultarà per diversos temes. No?
El reforç es fa més que necessari si ens fixem tan sols en les dades de l'última setmana de juny i aquests primers dies de juliol. A l'estiu també s'incideix en augmentar el control de les persones més vulnerables, sobretot pel que fa a les altes temperatures i possibles cops de calor.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 22 anys per haver embestit expressament 2 nois que sortien d'una discoteca de Cerdanyola del Vallès, al Vallès Occidental.
Els Mossos li atribueixen un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i un altre de conducció temerària. Els fets van passar el 9 d'abril cap a les 7 del matí. Els 2 nois, juntament amb un tercer amic, caminaven per la zona del carrer Bosch Tancat quan de sobte un vehicle els va embestir expressament. Un d'ells va rodolar per sobre del capó i el conductor no va reduir la velocitat ni es va aturar per ajudar les víctimes. El noi va quedar ferit de gravetat i va ser traslladat a un centre hospitalari. L'altre noi va rebre l'embestida de manera més indirecta i el tercer va sortir-ne il·lès.
Més qüestions. El 2022 ha estat l'any amb més boscos afectats per sequera a Catalunya, just per darrere del 2012, el primer exercici del que es tenen dades. L'informe de Boscat 2022, la xarxa de monitoratge del decaïment dels boscos de Catalunya, ha registrat 33.000 hectàrees amb signes de patiment per sequera i calor extrema, decoloració de les fulles, caiguda de fulles o mort.
Aquesta suma té en compte les afectacions pròpies de l'any 2022, que pugen fins a 10.000 hectàrees noves, però també les que ja estaven afectades i que van empitjorar l'any passat. Les comarques més afectades han estat les del nord, sobretot comarques com la Noguera, el Berguedà, Osona, Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.
L'ACA incrementarà la producció de biogàs en depuradores al Tarragonès i l'Ebre, també al Baix Llobregat i al Vallès Occidental i Oriental. La inversió forma part del Pla d'Eficiència Energètica a les depuradores catalanes per aconseguir que el 78% de l'energia per garantir el funcionament d'aquestes provingui de fonts renovables pròpies. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
L'Agència Catalana de l'Aigua incrementarà la producció de biogàs per l'autoconsum d'un total de 9 depuradores repartides entre 5 comarques catalanes, Tarragonès, la Ribera d'Ebre, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental i l'Oriental. Les actuacions que rebran ajuts del projecte estratègic per la recuperació i transformació econòmica estan destinades a potenciar projectes singulars d'instal·lacions de biogàs que atorga la Unió Europea a través de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia. És previst que aquests ajuts suposin una aportació global de 5,8 milions d'euros. Des del 2018, l'ACA està desplegant un pla d'eficiència energètica energètica a les depuradores de Catalunya, que preveu una inversió de 159 milions d'euros en un termini màxim de 10 anys per aconseguir que el 78% de l'energia per garantir el funcionament d'aquestes plantes provingui d'energies renovables i pròpies. Aquest pla s'articula en tres eixos: l'energia fotovoltaica, la producció de biogàs i les millores en l'eficiència energètica de les depuradores. S'estan construint parcs fotovoltaics amb 29 depuradores de tot Catalunya, impulsant l'aposta decisiva en la descarbonització del cicle de l'aigua, reduint les emissions de CO2 i fomentant l'autosuficiència energètica de les depuradores.
I Comissions Obreres denuncia opacitat per part de la direcció de la mina de Súria en la investigació de l'accident mortal del març en què van morir 3 treballadors. En el seu informe sobre el sinistre, el sindicat adverteix dèficits greus en la seguretat que posarien en entredit que l'accident va ser inevitable, com defensa l'empresa. Carina Bellbé.
L'informe contundent de Comissions Obreres detecta dèficits estructurals greus pel que fa a l'organització del treball i a la comunicació entre els treballadors, com també una sobrecàrrega de feina del vigilant acomiadat que haurien provocat la mort dels 3 geòlegs de la mina el passat 9 de març quan van entrar per inspeccionar la caiguda d'una llosa i es va caure sobre el sostre de la galeria. Per tant, el sindicat nega que l'accident fos inevitable, com defensa l'empresa. Escoltem Josep Rueda i José Antonio Hernández, secretari d'Acció Sindical i secretari general de Comissions Indústria, respectivament.
A la setmana després de l'accident surt amb un decàleg de noves mesures de seguretat per intentar evitar allò que deien que era inevitable, amb la qual cosa, si prenen mesures, això vol dir que hi ha moltes mesures a prendre.
No és possible evitar a futur nous accidents si no s'actua de forma diligent, de forma seria, rigorosa i sobretot transparent a l'hora d'investigar l'accident que van succeir.
Segons el sindicat, l'empresa prioritza la productivitat a la seguretat dels seus treballadors i lamenta que no els hagi permès accedir a l'informe de la investigació.
En cultura, aquesta nit arrenca Sant Feliu de Guíxols, el més veterà dels festivals de música catalans, el de la Porta Ferrada. Ho farà amb un concert dels mítics Pink Martini. Costa Brava Televisió, Alba Pairet.
La banda Pink Martini inaugurarà la 60a edició del festival Porta Ferrada. Serà aquesta nit al Guíxols Arena i serà l'únic concert que la banda del Portland ofereix a l'estat espanyol. Amb la inconfusible veu de Xina Forbes i la direcció de Thomas Lauderdale, els artistes presentaran el seu nou espectacle on estrenaran cançons del pròxim disc, però també repassaran tots els seus grans èxits. El director artístic Albert Malló l'explica per què l'han escollit per obrir el festival.
Reflecteix bastant bé la línia que ha tingut en el llarg de la història festival, no? A qualitat màxima, elegància i amb l'afegit d'aquest glamour, doncs, que el festival amb aquest nou vius i amb aquests espais també arreglats i que anem invertint any rere any perquè encara sigui més del gust del públic que ens visita.
Aquesta 61a edició del festival compta amb més d'una quarantena de propostes per a tots els gustos. Un cartell amb noms com Wilco, Ludovico, Einaudi, Crystal Fighters o Ben Harper, però també amb artistes catalans com La Pegatina, Mishima, Blaumut o 31 Fam.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Hola, bona tarda. Joel Parra, ja és nou jugador del Barça de bàsquet. El club blaugrana ha pagat la clàusula de rescisió d'1 milió d'euros al Joventut de Badalona. Parra, de 23 anys, signarà per 4 temporades amb el Barça. El president verdinegre, Juan Morales, ha lamentat la decisió final del jugador.
Hem estat negociant amb en Joel tota la temporada de cara a prolongar encara més aquest contracte de 2 anys de 2 temporades que encara quedaven per prolongar-lo més enllà i millorar les seves condicions. Nosaltres l'hem intentant explicar el projecte que teníem per ell o el projecte que tenia la penya en ell com jugador referent. Hem fet, hem arribat on podíem arribar, però ha arribat a aquest punt, ha decidit doncs, executar unilateralment la clàusula de rescisió que recollia el seu contracte.
D'altra banda, el Barça ha presentat una oferta a l'ACB per Willy Hernán Gómez, de 29 anys i 2 metres i 11 centímetres d'alçada, del qual el Real Madrid té el dret de tanteig. Després de 7 temporades a l'NBA, el pivot madrileny es troba sense equip a la Lliga Nord i veu bé tornar a Europa. Ara el Madrid té fins dimecres a la nit per igualar l'oferta presentada pel Barça. Si no, Willy Hernán Gómez es convertiria en jugador blaugrana com a recanvi de Sanli. Encara en bàsquet, el Baxi Manresa ha anunciat el retorn de Salva Maldonado com a segon entrenador de Pedro Martínez. D'aquesta manera, torna Manresa el tècnic que va aconseguir guanyar la Copa del Rei com a primer entrenador el 1996 i un històric de les banquetes amb més de 600 partits i 25 anys a l'ACB. I tornant a la penya, el conjunt verd i negre ja coneix els seus rivals de grup de l'Eurocopa. L'equip badaloní jugarà contra el París, el Vilnius, el Besiktas, el Prometei, el London Lions, el Hapoel de Tel Aviv, l'Olimpia de Ljubljana, el Reyer Venezia, el Besiktas i l'Hamburg. I demà comença a Tarragona el campionat de Catalunya de tir amb arc a l'aire lliure. Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Tarragona serà la seu aquest cap de setmana del 73è Campionat de Catalunya de tir amb arc a l'aire lliure que es disputarà al camp de tir amb arc ubicat al barri de Sant Salvador. Aquesta competició arriba enguany per primera vegada a aquestes instal·lacions esportives municipals on s'ubica el Club Tau de Tir amb Arc. Hi participaran prop de 200 arquers i arqueres de totes les divisions, recorbat, compost, nu tradicional i longbow. El campionat arrencarà aquest mateix dissabte a partir de les 9 del matí i s'allargarà fins a les 8 del vespre, tancant el primer tram a les 2 i amb una hora de descans al migdia. Continuarà l'endemà diumenge amb el darrer tram al llarg del matí, també de 9 a 2. Els lliuraments de premis tindran lloc en finalitzar cadascun dels trams de la competició. El conseller d'Esports de Tarragona, Berni Álvarez, assegura que la ciutat acull un campionat de primer nivell i esdevindrà l'epicentre del tir amb arc al llarg del cap de setmana. A més, ha destacat l'arribada a la ciutat de més de 200 persones d'arreu del territori català. D'altra banda, el president del Club Tau de Tir amb Arc, Sergio Ortega, ha expressat que és un orgull celebrar el campionat a les instal·lacions de Sant Salvador recentment renovades.
I a aquesta hora comença l'acte central de la tercera setmana catalana de l'esport, que ha comptat amb 4.000 esportistes participants de 45 països de 5 continents diferents. Federacions i esportistes catalans i internacionals s'han reunit al Caixa Fòrum de Barcelona per fer la desfilada de banderes dels països participants i l'entrega de diferents premis. El Reus Deportiu organitzarà la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins el 23 i 24 de setembre al Pavelló Olímpic Municipal de la capital del Baix Camp. I encara en hoquei sobre patins, a l'Hockey Lliga Femenina, el Vilassar ha anunciat la renovació per una temporada més de Luchi Agudo. La jugadora argentina disputarà d'aquesta manera la seva tercera temporada a l'equip del Pla d'Urgell.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Abel Font a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 9 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Neptú, el darrer planeta. Neptú és el vuitè planeta del sistema solar segons la seva proximitat al Sol i, de moment, el darrer que coneixem. No es veu a ull nu i s'ha de mirar, s'ha de veure amb telescopi. Va ser descobert el 23 de setembre de 1846 per l'astrònom alemany Johann Gall. I no va ser descobert de forma fortuita, sinó que després de molts càlculs matemàtics que va fer un francès, Urbain Le Verrier, per determinar la seva posició en el cel. Es va anomenar així, Neptú, en honor al déu del mar. La seva aparença és d'un color blau fosc
fosc, degut a la presència de gas metà a la seva alta atmosfera. Al contrari d'Urà, la seva atmosfera és força activa, amb forts vents i tempestes. Té una tempesta molt grossa, coneguda com la Gran Taca Fosca, que és una versió més petita de la Gran Taca Vermella de Júpiter. La seva temperatura a l'alta atmosfera és de menys 217 graus. És una mica més Urà. Això indica que desprèn un important calor intern. Neptú és un cos intermig entre la Terra i els gegants gasosos. La seva massa és 17 vegades la de la Terra i el seu radi és 4 vegades el del nostre planeta. Es pensa que la seva estructura interna és semblant a la d'Urà, un nucli rocós cobert per una crosta gelada i per sobre una atmosfera gruixuda i espessa. Com Urà, el camp magnètic de Neptú està fortament inclinat en relació amb el seu eix de rotació. Neptú està tan lluny del Sol que tarda gairebé 165 anys en fer una òrbita al voltant de l'estrella i, a més, també té rotació. Gira cada 16 hores sobre si mateix. Té un petit sistema d'anells, molt fins i incomplets, fets de partícules de gel. I també té 14 satèl·lits coneguts, dels quals dos són força grans, Tritó i Nereida, mentre que la resta són molt més petits. Són asteroides capturats per la gravetat del planeta. Igual que Urà, Neptú només ha estat visitat per una sonda, la Voyager 2, que va passar a prop del planeta el 25 d'agost de 1989.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
L'acord entre Generalitat i Govern Central sobre la B40 és ja una realitat després que aquest migdia s'hagi signat el protocol que ha de permetre la continuïtat d'aquesta via entre el tram Sabadell-Terrassa. Abel Font.
L'Ajuntament de Sabadell ha valorat la infraestructura com a cabdal per a la indústria i els ciutadans de la comarca. La seva alcaldessa, Marta Ferrés, demana ja concreció en les obres. De moment, però, encara no hi ha calendari.
Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Des de Sabadell, Marta Ferrés, alcaldessa de la ciutat, valora molt positivament aquest pas endavant, però demana començar a treballar.
Nosaltres ara el que demanem és que ens posem a treballar i ens posem a disposició de la Generalitat de Catalunya per començar a treballar des de ja aquest traçat. De fet, Sabadell, com a Ajuntament, nosaltres ja tenim una proposta de traçat i també una proposta constructiva.
En marxa la campanya electoral del 23J, mentre alguns ajuntaments encara s'estan constituint fruit dels comicis del 28M.
A Olot, el ple de Constitució es celebra a aquesta hora després que el Tribunal Superior de Justícia hagi resolt el contenciós electoral presentat per un dels grups. També a Cambrils aquest matí ha quedat constituït el nou ajuntament.
Les infermeres i infermers han de poder notificar les agressions que pateixen els serveis de prevenció de riscos laborals perquè es puguin activar els mecanismes previstos davant d'aquests casos.
Ho ha demanat des de la xarxa la presidenta de l'Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral, Belén Serrano. El Consell General d'Infermeria va comptabilitzar 18 agressions a professionals a Catalunya l'any passat.
És molt important que els serveis de prevenció de riscos laborals, ja que és un risc al que estan exposats els treballadors, ens arribi a aquestes notificacions. Llavors és molt important que el personal sanitari cada cop estigui més conscienciat, que és molt important notificar, que són coses que no s'han de veure normals.
Comissions Obreres denuncia opacitat per part de la direcció de la mina de Súria en la investigació de l'accident mortal del març en què van morir 3 treballadors.
En el seu informe sobre el sinistre, el sindicat adverteix dèficits greus en la seguretat que posarien en entredit que l'accident va ser inevitable, com defensa l'empresa. Ho expliquen des de Comissions Obreres Josep Rueda i José Antonio Hernández.
A la setmana després de l'accident surt amb un decàleg de noves mesures de seguretat per intentar evitar allò que deien que era inevitable, amb la qual cosa, si prenen mesures, això vol dir que hi ha moltes mesures a prendre.
No és possible evitar a futur nous accidents si no s'actua de forma dirigent, de forma seria, rigorosa i sobretot transparent a l'hora d'investigar l'accident que van succeir.
En cultura, aquesta hora en marxa a Caldes de Montbuí el cap de setmana gros de l'Escaldàrium, la tradicional festa del foc i l'aigua del municipi.
El plat fort es preveu aquesta nit amb el llegendari judici i execució de bruixes.
I en esports, Jordi Cervantes, Joel Parra ja és nou jugador del Barça de bàsquet.
El club blaugrana ha pagat la clàusula de rescisió d'€1 milió al Joventut de Badalona. Parra, de 23 anys, signarà per 4 temporades amb el Barça.
Notícies en xarxa, edició vespre.
obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. De mica en mica es van esgotant les tempestes i va més la calor. De fet, al llarg del cap de setmana tindrem una situació més estiuenca i canicular. Encara les immediates hores, amb alguns ruixats, de fet, cauen a hores d'ara, amb una mica més de ganes a l'Alt Pirineu Lleidatà, i al llarg d'aquest vespre i nit algunes tempestes entraran també per les comarques de Ponent. Són algunes tamborinades que s'estan formant a l'Aragó que arribaran també a casa nostra. Independentment, alguna gotellada acompanyada de fang al llarg d'aquestes immediates hores cap al nord del país. I ja una mica més de calor. De fet, la propera nit tornarà a ser força xafogosa, més que dies enrere. I pel que fa al cap de setmana, dos dies de tranquil·litat, de sol, demà amb alguns núvols matinals a la Costa Brava, diumenge d'altres de prims que aniran deixant el sol cada cop més velat, i cada dia que passi, més calor, ja al voltant dels 37-38 graus a les comarques de Ponent i la Catalunya Central. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora encara es mantenen cues a l'autopista P7 en el tram nord entre Santa Perpètua i la Roca en direcció Girona. També en el tram sud, cues entre Castellbisbal i Martorell en direcció Tarragona. Aturades també encara aquesta hora a l'autovia 2 al Bruc en sentit Lleida. Ja hi ha tots els carrils oberts aquí, va millorant la circulació ràpidament. Cues també a l'autopista del Maresme a Montgat i també entre Cabrera i Argentona en sentit Girona, i també a l'enllaç de la 60 amb aquesta C32 des d'Argentona fins a Mataró. D'altra banda, destacar les cues que hi ha a la C65 i a la C35 a Llagostera en direcció a Platja d'Aro, i les retencions més o menys habituals ja de la C58 d'entrada a Barcelona entre Montcada i el Nus de la Trinitat, i a les rondes de Barcelona en sentit Trinitat. De moment això és tot, des de Catalunya Trànsit. Molt bona tarda, Lali.
Et risc d'incendi descontrolat? I tu llançant borilles per la finestra? Foc off!
Amb la sequera que patim i faràs barbacoes a tocar del bosc, foc off!
I encendràs petards en plena onada de calor? Foc off!
Saps que si utilitzes maquinària on no toca pots provocar un desastre? Foc off!
Aquest estiu més que cap altre. A les imprudències...
Foc off!
Si veus foc o una columna de fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Quan sentis que toques foc...
150 anys amb tu.
Amb la cooperació internacional i les emergències. Amb la cultura i la infància. Amb la sostenibilitat i el medi ambient. Amb la gent gran i el jovent. Amb tu.
Creu Roja. Aquí, quan et faci falta. Amb el suport de Unilever.
Jo seré aquí quan et faci falta.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'acord entre Generalitat i Govern Central sobre la B40 és ja una realitat després que aquest migdia s'hagi signat el protocol que ha de permetre la continuïtat d'aquesta via entre el tram Sabadell-Terrassa.
L'acord signat avui inclou el traspàs a Catalunya de 900 milions d'euros que pagarà l'Estat per fer diferents obres viàries i ferroviàries. Una bona notícia per l'Ajuntament de Sabadell, que ha valorat la infraestructura com a cabdal per a la indústria i els ciutadans de la comarca. Amb tot, però, la seva alcaldessa Marta Ferrés demana ja concreció en les obres. Una concreció que de moment no sembla arribar. La pròpia consellera de Territori, Esther Capella, ha confirmat que de moment no hi ha cap calendari.
La signatura del pacte, això sí, ha estat confirmada per la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i pel propi president Pere Aragonès, que ha defensat que la meitat dels acords assolits pels pressupostos s'estan complint. Ho ha dit en una compareixença als jardins del Palau Robert després d'una reunió extraordinària del govern Mont Carvajal.
El president aragonès ha explicat que per part seva tot era a punt per signar l'acord per tirar endavant la B40 i ha fet èmfasi en la importància que el govern central compleixi també la seva part, és a dir, la transferència dels 914 milions d'euros per millorar infraestructures i el transport públic.
Per nosaltres és important que aquests 900 milions d'euros en infraestructures del país, que inclouen la millora de la Nacional 260 al Pirineu, que incorporen una millora de tot el que són els accessos i la mobilitat en l'àmbit de la P7, que incorporen millora millores en l'àmbit del transport públic o que incorporen també la pacificació de la Nacional 2 al Maresme, doncs estirin endavant. I nosaltres complim els compromisos. Aquesta és la nostra norma. Tenim doncs ja a punt per signar el que són els compromisos en aquest àmbit, també els que es deriven de l'acord de pressupostos del Parlament de Catalunya. Un cop firmats, totes les parts han de fer la seva feina.
Pel que fa al compliment dels acords de pressupostos, el president diu que van a bon ritme i que ja s'han complert la meitat. Atribueix les crítiques del PSC i dels Comuns que acusen l'executiu de l'antitudoralisme de la campanya.
Ho dèiem ara, la confirmació de l'acord mitjançant la signatura del protocol de la B40 ha estat molt ben rebuda des de Sabadell, però ara l'Ajuntament demana començar a treballar ja. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Des de Sabadell, Marta Ferrés, alcaldessa de la ciutat, valora molt positivament aquest pas endavant, afirmant que aquesta infraestructura és cabdal per la indústria i els ciutadans de la comarca. Ferrés, però, demana començar a treballar.
Nosaltres ara el que demanem és que ens posem a treballar i ens posem a disposició de la Generalitat de Catalunya per començar a treballar des de ja aquest traçat. De fet, Sabadell, com a Ajuntament, nosaltres ja tenim una proposta de traçat i també una proposta constructiva.
Tot i aquesta demanda, la consellera de Territori, Esther Capella, ha afirmat que encara no hi ha calendari per les obres.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa la campanya per les eleccions generals del 23 de juliol, uns comicis que se celebraran en plenes vacances d'estiu per molts, després que el president del govern central, Pedro Sánchez, avancés les eleccions com a reacció als resultats de les municipals i autonòmiques del 28M. Però quants electors estan cridats a les urnes el 23J? Quants diputats i senadors catalans es triaran? O quines són les dates claus d'aquests comicis? Tot plegat ens ho respon la nostra companya Carina Bellvé.
Estan cridats a les urnes 5,7 milions de catalans, dels més de 37 milions de ciutadans que podran votar en aquests comicis. Mentre al Congrés es vota un partit polític i s'escull la papereta de color blanc de la formació corresponent, al Senat es vota la persona i es tria d'un a tres candidats dels diferents partits en una única papereta de color sèpia. A Catalunya, dividida en quatre circumscripcions electorals, s'escullen 48 diputats i diputades i 16 senadors i senadores. La campanya electoral que ha començat avui acabarà divendres 21 de juliol. L'endemà, 22 de juliol, serà la jornada de reflexió i diumenge 23 tindran lloc els comicis. Del 28 al 31 de juliol tindrà lloc l'escrutini final amb els vots que provenen de l'estranger i fins al 17 d'agost no es constituiran les Corts Generals. Serà aquell dia, doncs, quan prenguin possessió els 350 diputats i diputades i 208 senadors i senadores. Del 22 al 25 d'agost, el rei durà a terme la ronda de consultes amb els partits per encarregar la investidura del president del govern, que no es calcula abans de finals d'agost o a principis de setembre.
Encara en clau política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que recuperar Ciutat Vella i endreçar aquesta zona de la ciutat serà una de les principals prioritats del nou govern municipal. Collboni ha anunciat més mà dura.
El nou alcalde incrementarà la presència policial al carrer tant de Mossos com de Guàrdia Urbana i anuncia una actuació més contundent per fer complir les normes i garantir la convivència. Així, s'ha compromès a revisar l'ordenança de civisme i incrementar el règim sancionador. I ha dit que s'està enllestint un nou pla específic de seguretat per a aquest districte.
Perquè estem decidits i determinats a recuperar el cor de la ciutat. El districte 1 és el districte primer i és el districte prioritari per recuperar aquest cor que ha de bategar amb força, amb il·lusió i amb orgull per part de tots els veïns i veïnes del conjunt de la ciutat. Ciutat Vella és primer dels veïns i les veïnes de Ciutat Vella, però Ciutat Vella és una mica de tots i de totes les ciutadanes i els ciutadans de Barcelona.
Collboni ho ha dit en el marc d'una visita a la comissaria ubicada en aquest districte, on ha mantingut la primera trobada institucional amb l'intendent major del cos, Pedro Velázquez.
Doncs parlant de comissaries, els Mossos disposaran per primer cop d'una comissaria a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. La Direcció General de la Policia i AENA han signat un acord perquè el gestor aeroportuari cedeixi al cos una nau de 4.000 metres quadrats.
L'espai tindrà una afectació directa sobre més de 250 agents i es rehabilitarà properament per adequar-lo a les necessitats del cos. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, ha celebrat l'acord.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Les infermeres i infermers han de poder notificar les agressions que pateixen els serveis de prevenció de riscos laborals perquè es puguin activar els mecanismes previstos davant d'aquests casos. Ho ha demanat des de la xarxa la presidenta de l'Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral, Belén Serrano. El Consell General d'Infermeria va comptabilitzar 18 agressions a professionals a Catalunya l'any passat. Maite Polo.
Les agressions que pateixen les infermeres de vegades són sexuals i d'altres físiques. Les colpegen amb eines mèdiques o bé amb mobiliari, segons ha explicat la presidenta de l'Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral. Belén Serrano anima els i les professionals que siguin víctimes d'una agressió a comunicar-ho als serveis de prevenció.
És molt important que els serveis de prevenció de riscos laborals, ja que és un risc al que estan exposats els treballadors, ens arribi a aquestes notificacions. Llavors és molt important que el personal sanitari cada cop estigui més conscienciat, que és molt important notificar, que són coses que no s'han de veure normals.
Serrano atribueix les agressions a moltes causes. Una de les desencadenar és l'elevada càrrega assistencial de la infermeria.
Unes agressions que s'agreugen especialment a l'estiu, quan augmenta la població i en concret els caps de costa. El de l'Escala incorpora dos metges i dues infermeres per atendre l'increment de serveis, sobretot les urgències. S'han redissenyat algunes de les funcions per mantenir les necessitats de les persones que viuen tot l'any al municipi. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
Segons l'experiència d'altres estius, la demanda centra sobretot en el servei d'urgències. És per això que s'han habilitat dos bocs amb dos metges i dues infermeres. També s'han reorganitzat tots els serveis per tal d'atendre amb normalitat tota la població que viu a l'Escala durant l'any. Vishal Shahani, director de l'àrea bàsica de salut de l'Escala.
Som un servei sanitari i quan més gent tinguem al poble, més feina tenim, no? Sobretot dedicats a les urgències, perquè tenim molta gent desplaçada que, bueno, consultarà per diversos temes. No?
El reforç es fa més que necessari si ens fixem tan sols en les dades de l'última setmana de juny i aquests primers dies de juliol. A l'estiu també s'incideix en augmentar el control de les persones més vulnerables, sobretot pel que fa a les altes temperatures i possibles cops de calor.
Tornant encara en clau electoral, compte enrere per les eleccions del 23J, quan encara alguns ajuntaments s'estan constituint els últims fruit dels comicis del 28M.
A Olot no es va poder constituir el nou ajuntament el dia que tocava, donat que un dels grups representats al consistori va presentar un contenciós electoral al TSJ per demanar l'anul·lació dels vots d'una mesa de la capital garrotxina.
Finalment, aquesta tarda s'ha pogut celebrar el ple de Constitució, així que anem cap allà. Olot Televisió, Gerard Puigdemont, bona tarda.
Bona tarda. Doncs el ple ha finalitzat fa escassos 10-15 minuts. Finalment ha passat el que es preveia. Ha arribat a bon port aquest acord per Junts i per Esquerra, que permetrà governar 4 anys més a la ciutat d'Olot, Pep Berga, aquesta vegada no amb majoria absoluta, sinó amb aquest pacte amb Esquerra Republicana. Un ple que ha transcorregut amb total normalitat. Recordem que s'ha hagut de dur a terme avui, perquè Activem Olot va presentar el contenciós electoral a la justícia catalana per reclamar l'anul·lació dels vots d'una de les meses de la capital garrotxina. Finalment això no ha prosperat. Activem Olot ha abandonat aquesta lluita i finalment avui s'ha pot constituir aquest ple. Un ple que ha transcorregut, com deien, sense incidències. L'única que no s'ha presentat el regidor de Vox, Daniel Plana, al·legant motius personals. Un membre del seu equip, el número 2, ha fet el parlament inicial, però un cop acabat ha marxat i no ha continuat en el plenari. Un plenari que, com diem, ha finalitzat fa molt poca estona i que era el darrer que quedava a tot Catalunya per constituir l'Ajuntament d'Olot, on governarà 4 anys més Pep Berga.
Doncs moltíssimes gràcies, Gerard Puigdemont, des d'Olot Televisió.
Notícies en xarxa.
En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 22 anys per haver embestit expressament dos nois que sortien d'una discoteca de Cerdanyola del Vallès, al Vallès Occidental.
Els Mossos li atribueixen un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i un altre de conducció temerària. Els fets van passar el 9 d'abril cap a les 7 del matí. Els dos nois, juntament amb un tercer amic, caminaven per la zona del carrer Bosc Tancat quan de sobte un vehicle els va embestir expressament. Un d'ells va rodolar per sobre del capó i el conductor no va reduir la velocitat ni es va aturar per ajudar les víctimes. El noi va quedar ferit de gravetat i va ser traslladat a un centre hospitalari. L'altre noi va rebre l'embestida de manera més indirecta i el tercer va sortir-ne il·lès.
El 2022 ha estat l'any amb més boscos afectats per la sequera a Catalunya, just per darrere del 2012, el primer exercici del que es tenen dades. L'informe de Boscat 2022, la xarxa de monitoratge del decaïment dels boscos de Catalunya, ha registrat 33.000 hectàrees amb signes de patiment per sequera i calor extrema, decoloració de les fulles, caiguda de fulles o mort.
Aquesta suma té en compte les afectacions pròpies de l'any 2022, que pugen fins a 10.000 hectàrees noves, però també les que ja estaven afectades i que van empitjorar l'any passat. Les comarques més afectades han estat les del nord, sobretot les comarques de la Noguera, el Berguedà, Osona, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.
Més qüestions. Comissions Obreres denuncia opacitat per part de la direcció de la mina de Súria en la investigació de l'accident mortal del març en què van morir 3 treballadors. En el seu informe sobre el sinistre, el sindicat adverteix dèficits greus en la seguretat que posarien en entredit que l'accident va ser inevitable, com defensa l'empresa. Carina Bellbé.
L'informe contundent de Comissions Obreres detecta dèficits estructurals greus pel que fa a l'organització del treball i a la comunicació entre els treballadors, com també una sobrecàrrega de feina del vigilant acomiadat que haurien provocat la mort dels 3 geòlegs de la mina el passat 9 de març quan van entrar per inspeccionar la caiguda d'una llosa i es va caure a sobre de la galeria. Per tant, el sindicat nega que l'accident fos inevitable, com defensa l'empresa. Escoltem Josep Rueda i José Antonio Hernández, secretari d'Acció Sindical i secretari general de Comissions Indústria, respectivament.
A la setmana després de l'accident surt amb un decàleg de noves mesures de seguretat per intentar evitar allò que deien que era inevitable, amb la qual si prenen mesures, això vol dir que hi ha moltes mesures a prendre.
No és possible evitar a futur nous accidents si no s'actua de forma diligent, de forma seria, rigorosa i sobretot transparent a l'hora d'investigar l'accident que van succeir.
Segons el sindicat, l'empresa prioritza la productivitat a la seguretat dels seus treballadors i lamenta que no els hagi permès accedir a l'informe de la investigació.
I la pirotècnia valenciana del Mediterráneo, que ahir va patir un accident en què van resultar ferides 2 persones, confirma que sí podrà tancar el concurs de focs de Tarragona. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
La pirotècnia del Mediterráneo tancarà el concurs internacional de focs artificials d'aquest 2023 a Tarragona. L'Ajuntament ha rebut aquest divendres la confirmació de la participació de la pirotècnia després d'haver patit dijous un greu accident a la seva seu de València amb 2 treballadors ferits. Des de la Conselleria de Cultura i Festes, que és qui han estat en contacte constant amb la pirotècnia, la consellera Sandra Ramos ha volgut agrair aquesta decisió resaltant el compromís de Mediterráneo amb el concurs i amb la ciutat. L'explosió es va produir en una de les naus on es fabriquen els productes pirotècnics. El succés va destrossar i convertir en runa tot allò que envoltava la nau. Els 2 ferits de 58 i 61 anys van poder ser estabilitzats al mateix lloc dels fets i traslladats en helicòpter a l'Hospital La Fe, on segueixen ingressats, un d'ells amb cremades amb fins al 75% del seu cos. Recordem, a més, que la pirotècnia Mediterráneo ja és un habitual en els darrers anys de concurs a Tarragona, venint 4 vegades a la ciutat i sent, a més, la guanyadora a les 2 edicions passades de 2022 i 2019 i quedant en el segon lloc a l'any 2018.
En cultura, en marxa aquesta hora a Caldes de Montbuí, el cap de setmana gros de l'Escaldàrium, la tradicional festa del foc i l'aigua del municipi. El plat fort es preveu aquesta nit amb el llegendari judici i execució de bruixes. Anem de festa, doncs, Ona Codinenca, Roger Rams, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, com apuntàveu, aquest cap de setmana és el cap de setmana gros de la festa de l'Escaldàrium. De fet, avui divendres ja es veu moviment pels carrers i places de Caldes de Montbui. Des de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre i també demà durant tot el matí tenim en marxa una donació de sang especial per l'Escaldàrium que busca la motivació i implicació dels més joves. Avui també d'aquí una estona es donarà el tret de sortida al Sopàrium, un espai amb food trucks i música en directe i mentre que a 9:15 hi haurà actuació de sardanes. A 10:45 començarà el judici de bruixes rememorant els fets, els judicis de les dones acusades de bruixeria als segles XVI i XVII aquí a Caldes amb nova música, obra del músic calderí Ramon Soler. Després d'anar durant tota la jornada també hi haurà activitats, entre elles la Festa de la Cultura, que plega a les diverses associacions culturals calderines a l'entorn de l'Escaldàrium, i a partir de la mitjanit de demà dissabte començarà la festa com a tal del foc i l'aigua al tradicional Escaldàrium.
Moltíssimes gràcies, Roger Rams. També en cultura, aquesta nit a Sant Feliu de Guíxols arrenca el més veterà dels festivals de música catalans, el de la Porta Ferrada. Ho farà amb un concert dels mítics Pink Martini. Costa Brava Televisió, Alba Pairet.
La banda Pink Martini inaugurarà la 60a edició del festival Porta Ferrada. Serà aquesta nit al Guíxols Arena i serà l'únic concert que la banda del Portland ofereix a l'estat espanyol. Amb la inconfusible veu de Xina Forbes i la direcció de Thomas Lauderdale, els artistes presentaran el seu nou espectacle on estrenaran cançons del pròxim disc, però també repassaran tots els seus grans èxits. El director artístic Albert Mallol explica per què l'han escollit per obrir el festival.
Reflecteix bastant bé doncs, la línia doncs, que ha tingut al llarg de la història
festival, no? A qualitat màxima, elegància i amb l'afegit d'aquest glamour, doncs, que el festival amb aquest nou village, amb aquests espais també arreglats aquí anem invertint any rere any perquè encara sigui més del gust del públic que ens visita.
Aquesta 61a edició del festival compta amb més d'una quarantena de propostes per a tots els gustos. Un cartell amb noms com Wilco, Ludovico, Einaudi, Crystal Fighters o Ben Harper, però també amb artistes catalans com La Pegatina, Mishima, Blaumut o 31 Fam.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Joel Parra ja és nou jugador del Barça de bàsquet. El club blaugrana ha pagat la clàusula de rescisió d'un milió d'euros al Joventut de Badalona. Parra, de 23 anys, signarà per 4 temporades. El president verdinegre, Juan Morales, ha lamentat la decisió del jugador.
Hem estat negociant amb en Joel tota la temporada de cara a prolongar encara més aquest contracte de 2 anys, de 2 temporades que encara quedaven, per prolongar-lo més enllà i millorar les seves condicions. Nosaltres l'hem intentant explicar el projecte que teníem per ell o el projecte que tenia la penya en ell com jugador referent. Hem fet, hem arribat on podíem arribar, però ha arribat a aquest punt, ha decidit doncs, executar unilateralment la clàusula de rescisió que recollia el seu contracte.
En futbol, fa setmanes ja que el nom d'Oriol Romeu és sobre la taula del Barça. Encara de moment no hi hauria contacte entre clubs. Ara per ara, el migcampista gironí s'hauria de sumar als entrenaments del Girona aquest proper dilluns. Televisió de Girona, Marc Suy.
Oriol Romeu s'espera que dilluns s'incorpori amb la resta de la plantilla i passi les preceptives revisions mèdiques abans de tornar al camp d'entrenament amb el Girona. Un estiu en què el d'Ull de Cona s'entreveu com el gran serial del Girona per la seva possibilitat d'acabar recalant el Futbol Club Barcelona. L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, hauria ja parlat amb el migcampista del Girona per explicar-li quin seria el seu rol a les files blaugranes. Encara no hi hauria hagut contactes entre clubs, però el Girona es remet a la clàusula de rescisió que alguns mitjans situen als 8 milions d'euros, tot i que el Barça intentaria rebaixar-la. Romeu estaria encantat en recalar el Futbol Club Barcelona, d'on va sortir cap al Premier i on havia debutat amb Guardiola al primer equip. Veurem si hi ha moviments en els primers dies d'entrenament dels gironins. El míster del Barça hi obviava dins noms dels jugadors que interessen, però admetia que la situació econòmica és complicada.
A tercera, el Sant Cristóbal s'ha fet amb els serveis de Marc Rayo, el defensa fitxa per una temporada i arriba procedent dels Sants. El Paralà anuncia la renovació del capità Sergi Romero. Aquesta serà la 5a temporada consecutiva, 6a al club empordanès amb gairebé 150 partits oficials jugats. En aquesta mateixa divisió, l'Escala ha fitxat a Xavi Aparicio per una temporada i arriba procedent del Sant Andreu. D'altra banda, el Prat ha confirmat l'ascens al primer equip de Pol Molés després d'un bon any al filial. I més moviments al Tona també, que ha anunciat la incorporació de Marc Pijuan per una temporada procedent del Peralada. D'altra banda, la jove patinadora de Cervelló, Marta Borràs, s'ha proclamat campiona del món júnior en combinada en el Mundial d'Alpí en línia que se celebra fins diumenge a la muntanya de Montjuïc a Barcelona. En tennis, Paula Badosa s'ha ressentit de la seva lesió a l'esquena i s'ha vist obligada a retirar-se de Wimbledon. La de Begur perdia el partit de segona eliminatòria per 6-2 i 1-0 contra la ucraïnesa Marta Kostyuk. I s'ha presentat l'exposició Jugo com una nena al Palau Robert de Barcelona.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Abel Font a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem dilluns, com sempre a la mateixa hora, això sí. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
La cartellera renova amb El Zorro, la història real d'un soldat de la Segona Guerra Mundial que estableix una relació especial amb una guineu. De França arriba L'origen del mal. Una jove troba el pare perdut i entra a una família rica plena de sospites i mentides. I Vesper ens portarà un futur distòpic a on un adolescent lluita per sobreviure.
Papà, ¿tienes miedo a la muerte?
No.
Yo sí.
Morir no es para tanto.
bruja es como una persona.
El Zorro és la història real de Franz Streiberg, el besavi del director del film. Era missatger en motocicleta de l'exèrcit austríac i va ser reclutat per la Wehrmacht després de l'annexió nazi d'Àustria. A començament de la Segona Guerra Mundial, en Franz es va trobar amb un cadell de guineu malferit que el va acompanyar durant la guerra.
No dejaré que te pase nada, te lo prometo.
És el Serge?
Sí, o sigui que tu ets l'Stefan?
Sí.
A l'origen del mal, una jove modesta troba una família estranya. Un pare desconegut i molt ric, la seva dona capritxosa, la filla empresària ambiciosa, una altra d'adolescent molt rebel i una serventa inquietant. Algú menteix i entre sospites i mentides s'instal·la el misteri i el mal s'estén.
Però ajudeu-me, carai! Es pot saber per què li teniu tanta mania?
Sí que t'has après bé la lliçó.
No et creuràs el que he trobat. Llavors.
Una nena de 13 anys que viu en un futur distòpic després del col·lapse de l'ecosistema de la Terra és Vesper. Lluita per sobreviure alhora que es fa càrrec d'un pare paralitzat quan coneix una dona misteriosa amb un secret que obliga la Vesper a utilitzar el seu enginy, la seva força i les seves habilitats per biohackejar per lluitar per la possibilitat d'un futur.
Vesper, tu pots canviar-ho tot.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local. Notícies.